Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? 12 del migdia i 8 minuts. Hola, Ricky.
Hola, Candela. Hola, Candela.
Ei, sí.
Què tal? Benvinguts, senyores i senyors, al Passeu sense trucar d'avui dimarts 11 de febrer. Atenció, 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 si us plau. Ens queden només 323 dies per acabar l'any.
Pensava que tenies una primícia.
Primícia? Sí, tinc primícies. Primícies. No primícia, no, primícies. Tinc un fotimer de coses. Mira, per exemple, dir-te que la Rita Maestre, saps qui és la Rita Maestre? És la portaveu de Mas Madrid a l'Ajuntament de la capital de les Espanyes. Doncs està embarassada.
I què m'importa a mi, això?
Bueno, escolta, és una notícia que ve aquí...
Sempre és una bona notícia, un creixement, un naixement.
També, naixement.
Naixement.
Doncs res, està embarassada, serà el seu segon fill i està previst que el baby vingui a aquest món, que no sap el que l'espera, al setembre. Al setembre. Sí.
Fort,
ja és mare d'una nena que es diu Hanna. Doncs felicitats a la Rita Maestre. I també, parlant de nens petits, de naixements, doncs el Carlos Gustavo, que és el rei suec...
Va fumar la pota, no?
Va fotre la pota, sí. A base de bé. Ell era l'encarregat... És que de veritat, ell era l'encarregat d'anunciar doncs, que havia estat avi o que havia nascut doncs, la seva neta, no? I l'amic, doncs, ni més ni menys que en lloc de pronunciar Inés, va dir Ince. A Suècia ningú es diu així, no? I el nom complet és de Inés Maria Lian Silva. Sílvia, perdó, Sílvia. Però bueno, aquí està la conya de que el rei de Suècia, pues, en comptes de dir-li Inés, li va dir Ince.
I?
I, pues res, pues mira, que estava...
Pobre home, qui té boca s'equivoca, no?
Ja, home, però escolta, tu, que no fotem. Que tampoc costa tant, no? Anunciar bé el nom de la teva neta, punyatero. Bueno, després també tenim que ha tornat Caiga quien caiga, ja us ho havíem comentat, no? De moment, amb els programes que porten, la cosa no funciona com hauria de funcionar, però clar, és molt difícil, tenint en compte que el primer Caiga quien caiga va fer el Gran Wyoming, i això és deixar el llistó molt alt. Bueno, doncs, com ja estan començant-se a desesperar una mica, han dit, saps què? Anem a veure si puja una miqueta l'audiència. I han fitxat a la Sara Carbonero.
Això ja...
Sí. Bueno, es veu que es confirma que doncs, el Santi Millán, el Pablo González i la Lorena Castell doncs, han fitxat ara a la Sara Carbonero doncs, perquè s'incorpori el Caiga quien caiga. Crec que farà de reportera dixaratxera.
Molt bé, com la Rana Gustavo.
Igual que la Rana Gustavo, bé, bueno, una cara bonita, una cara linda, una cara preciosa, una cara molt maca, però no passem d'aquí, perquè la Sara Carbonero també amb tots els respectes ha fotut de tot, però res que realment hagi estat una cosa espectacular.
Mira,
que
canvia.
La Sara Carbonero que s'està cagant amb la...
Per què?
Home, perquè no l'estic criticant.
Això no es fa.
No, no es fa, és lleig. Bueno, doncs res, que tinguin... Mira, si algú, per algú me n'alegraria... Bueno, també per ell, evidentment, però si per algú m'alegraria que el Caiga qui en caiga doncs, tingués doncs, una mica més de repercussió, ara és... És el Joan Marc que vol entrar. Joan Marc, hola.
Hola, bon dia. Bon dia,
Joan Marc. Bon dia. És que volia entrar i m'ha posat un WhatsApp. Ricky, vull entrar, vull dir alguna cosa.
No, 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 és que estava pensant que, clar, si la fitxen pel caiga que caiga, sí, la Sara Carbonero és perquè tregui de les casilles els polítics, no?
Sí, Sara. Molt bé.
Mira, Marc, molt bé.
No, jo dic que si amb algú m'agradaria, doncs, que la cosa anés bé, el caiga qui en caiga, és perquè, home, el que ho porta és el Santi Millán. I jo me l'estimo molt. Me l'estimo molt, el Santi Millán. Molt maco.
Doncs au.
Bueno, després també tenim que fan una pel·lícula sobre... una història de policies, però de la policia de l'època de la transició, on una primera dona, que es deia... És la protagonista d'aquesta pel·lícula, que es diu Laia Manzanares, i que donarà vida a una de les primers agents de la policia de la transició, que m'imagino jo, doncs, que hauria de ser allò que diuen, no? Una dona en un mundo ple d'homes per tot arreu, no? I és una història real d'una comissaria, com dic, de l'època de la transició, concretament dels anys 70. Vale? I per acabar, dic que el Donald Trump ha dit que no deportarà el príncep Enric, Henry.
És que es fumen tot, eh? És que et fica tot arreu, aquest home, és increïble.
Bueno, doncs el president Trump, doncs...
Home, per favor.
Té incontinència verbal, aquest tio.
Total.
Però total. Aquest tio té
un egocentrisme supí, no?
Ja d'entrada ja va anar a la Super Bowl, que no hi havia anat cap president dels Estats Units.
Ah, perquè allà li van fer la ola. Hola. Bueno, no li van fer la ola?
Però va anar a terreny amic.
A veure, $6.000 l'entrada, suposo que els que hi havia allà no eren... indigents.
No.
Doncs... 6.000 euros l'entrada valia?
Sí, la més barata.
La més barata? La més barata. No fotis. Sí, sí.
Hòstia. Això és un milió de pessetes.
És un milió de pessetes, sí, de les d'abans. Un milió de pessetes.
Doncs, clar, bueno, doncs, suposo que tots els que estaven allí eren... o gairebé tots, votants seus.
Segurament, ja, si ja m'ho dius així, 6.000...
A part la Taylor Swift.
Escolta, em sembla que això ho deuria pagar Scott el Elon Musk. Els hi deuria convidar a tots i els hi deuria pagar l'entrada.
Segurament.
Bueno, doncs res, que segueix dient les... fent de les seves, el Donald Trump, és evident que no para. Jo realment ja em començo a preguntar si aquest home dorm alguna estona, perquè és que és constant...
No, deien que dormia molt poc, sí, 3 a 4 hores cada nit.
És veritat, sí, però bueno, és una cosa realment extraordinària. Bueno, pues ja està, aviam. Estem fent el programa avui en directe 2702. I com ja heu sentit, tenim aquí, ja ho deia ahir, la presència aquí a l'estudi del Joan Marca. Després, doncs, entrarem dins de l'univers Miralles.
Sí, sí.
I quan venia el Joan Marca he pensat, home, ja que ve un tio intel·ligent com ell, fotem una frase d'un tio intel·ligent. No podem fotre segons quines frases.
No se n'enfum, Joan Marc.
No, me n'enfoto, professor, en absolut. Home, digues, home, aviam, si vens tu, dic, home, Albert Einstein. Què et sembla?
A més, quadra molt bé amb el que parlaré avui al programa.
Veus?
Veus? Te n'adones?
Sí.
És
lligar-ho tot.
Deslligar-ho?
No, lligar-ho.
Lligar-ho tot. És una frase que m'agrada molt.
I a mi també.
Perquè diu que la creativitat és la intel·ligència divertint-se.
Està molt bé, eh?
Sí. Està xula, eh?
És molt guai.
Està xula, sí.
La creativitat és la intel·ligència divertint-se, passant-s'ho bé, que bé, que guapo. Bueno, el sol ha sortit a les 7:57, se n'anirà a les 6 de la tarda, 21 minuts. Avui tenim 10 hores, 23 minutets de llum diurna. El punt més alt el tindrem d'aquí una estoneta, no gaire, és el zènit del sol, a la 1:09. Temperatura, avui, 4 graus de mínima.
De mínima.
I 8 de màxima. Per cert, també està previst que a les cotes altes estigui nevant, però a 1.800 metres aproximadament. Bueno,
és... Allà fa falta.
Sí, però bueno, cada vegada hi ha més neu a les pistes, jo que porto el tema, que vaig cada dia pista a pista a mesurar,
un metro, no?
A mesurar i tant, té la seva feinada això, eh? Bueno, la Lluna és lluna creixent i ja la tenim pràcticament plena, 97,2 il·luminada.
Que maca.
Demà segurament ja estarà 100%, sí, no?
Sembla que és dijous.
Dijous, va, molt bé. La dita està bé.
Pel febrer, abriga't bé.
Exacte. Bé, i avui...
Avui.
Avui, primer diari en català, que ja no hi és com a tal.
És el punt avui.
És el punt avui. Bueno, doncs avui és la Verge de Lourdes.
No he anat mai a Lourdes, eh?
Jo he anat diverses vegades. Ja ho crec.
Amb algun...
No.
Una promesa?
No, per diverses vegades. He anat dues vegades per ser exactes.
El Joan Marc ha anat a Lourdes?
Una vegada.
Sí.
Ah, sí.
La segona que vaig anar no va sortir bé perquè vam baixar.
Ah.
Vol dir el futbol, eh?
Sí, no, què... Hosti, Joan Marc, parlant de futbol, avui Madrid... bueno, City-Madrid, eh?
Sí.
Hosti, tio...
No, deixem estar la Mare de Déu de Lourdes,
doncs. No,
doncs.
Posa la Mare de Déu de Lourdes.
Home...
No, posa. Bueno, escolta, doncs...
Que... No, potser el Guardiola necessitarà, eh?
Bueno, o el Carleto.
O el Carleto.
Ai, sí, se va aparèixer a aquella cova Massaviel... Sí. El 1858, aquesta pageseta, que per fotos antigues, tal com anava vestida la Bernadette Subiró,
sí.
Es anava aquí al Principat d'Andorra.
Ah.
Amb aquell...
Ah. Una mena de còfia d'aquella.
No, una còfia no.
No, com una mena de vel.
Els clops, no, tampoc. Un vel, no.
No sé, una mantellina.
Tampoc. De roba, normal i corrents, però sí. amb el cap tapat.
Ja. Doncs, bueno, jo et dic una cosa. Tu ja has estat una vegada.
Sí.
Oi que, almenys a mi, la primera vegada, a mi em va imposar, eh? Em vaig quedar així... Ostres, no és allò de dir... No, em va impactar, vaja.
A mi el que em va impactar és tot el negoci.
Bueno, hi ha un negoci.
Home, sí,
bueno,
esclar.
Aquí ja no volia
entrar.
És
com Fàtima, també, suposo.
Sí, no sé, no he estat mai a Fàtima, però aquí em va impactar força la comercialització del miracle.
Sí, no?
Sí.
Bueno...
Tot és negoci, no?
Tot és negoci. Avui també és Sant Adolfo.
No.
Sant Adolfo. No sé si tens alguna...
No, és que el papa Francesc està fumudet, eh? El diumenge va haver de...
Sí.
D'interrompre l'homilia perquè es veu que li faltava la respiració. Té 88 anys, crec. Tinc Sant Desideri, Santa Luisa i Sant Benet de Nià.
Molt bé.
Ja està.
Avui, felicitats a tots, a totes, que passeu un dia prou feliç, i ben feliç. Avui celebrem també que és el Dia Internacional de la Dona i de la Nena a la Ciència.
S'ha de continuar celebrant, perquè es veu que encara no està normalitzat el tema.
No. Com sempre. Bé, avui també és el Dia Internacional d'Internet Segur, també conegut com Safer Internet Day.
El Dia Mundial de les Metgesses, eh? Em felicito especialment a la meva, perquè tinc una dona.
Sí, a Laura.
A la Laura.
L'hem tingut aquí de col·laborador i de tant en tant el deixa caure per aquí.
Sí.
Avui també és la Jornada Mundial del Malalt, de la gent que, doncs, pateix una malaltia i ho passa malament, evidentment.
I el dia dels serveis d'emergència?
Sí, el 112, o el dia del 112.
Serveis d'emergència?
Sí. Bé, ara recordarem una cosa que va passar fa molts anys, i és que l'11 de febrer de l'any 1531, el rei Enric VIII va estar proclamat cap suprem de l'Església d'Anglaterra.
Sí, perquè es va rebel·lar.
Home!
Va dir, escolta, sóc el rei, jo, i em vull anul·lar el meu matrimoni.
Sí, ell estava casat amb la Catalina d'Aragón i s'havia encapritxat de l'Anna Bolena. I aleshores, escolta, que vull l'Anna Bolena, que vull l'Anna Bolena...
I el papa li va dir no.
Sí,
el papa... No te l'anul·lo. Diu, no, doncs mira, aquí et quedes.
No, va dir, em monto la meva pròpia església.
Exacte, l'anglicana.
Ja està, i aquí va muntar l'església anglicana, el amic Enrique VIII. I també recordarem, que ja sabeu, sempre en fem un parell, doncs que un dia com avui, del 1990, Nelson Mandela, el líder del Congrés Nacional Africà a Sud-àfrica, va sortir de la presó després d'haver-hi estat 27 anys.
Uh-huh.
És tremendo, eh?
I el senyor Thomas Alva Edison, que avui faria molts anys, aquest senyor, perquè va néixer el 1847, aquest físic i també inventor.
Sí, sí. Després també el... Sí. Aquí, fent la Quiche Lorraine, no? La truita. Sí.
Paul Bocuse.
Paul Bocuse. Va. No has anat a cap restaurant del Paul Bocuse?
No,
o al restaurant
no, no,
no,
no,
jo tampoc.
No hi vaig anar mai.
No, jo tampoc. Bueno, un gran cuiner francès. Uh-huh. També hagués fet anys un actor molt divertit, molt divertit. Leslie Nielsen.
Tengo que salir de aquí.
Que se intente dominarse.
Apata, por favor, yo cuidaré de ella.
Quiero salir de aquí.
¡Cálmese!
Toma.
Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. Domínese, domínese. ¡Cálmese!
Aterriza
como aterriza puedas.
Fa poc que es va morir el senyor Nielsen, eh?
Sí,
no fa gaire.
Però moltes pel·lícules, eh? Les Nielsen, moltíssimes. Bueno, per cert, era canadenc. Mm. Bé, també Mary Quant.
No me gusta que los toros te pongan la minifalda.
La que va fer la minifalda, no? Dissenyar-la.
I aquest senyor, mira, bé, no vas tenir més acudit que... fer una cançó d'això.
El Manolo Escobar.
Sí, sí, una mica ranci, també,
també,
eh?
També, també. Tot és ranci.
Tot és ranci.
Bueno, aviam, un altre actor americà, aquell del bigotet, Burt Reynolds.
Aquest no va estar casat amb la Farrah Fawcett?
No.
No?
Amb
no?
La Farrah Fawcett va estar casat Lee Majors.
Ah.
El Burt Reynolds no sé amb qui estaria casat.
No,
A mi com a actor no em feia el pes, i a tu tampoc, ja, ell, no. Marc?
Mm. Bueno, no, té bones pel·lis.
Sí?
Sí. Los Caraduras.
Ah, sí, Los Caraduras, sí. Boogie Nights.
Boogie Nights.
Aquesta està molt bé de pel·lícula.
Va estar nominat a l'Oscar.
Aquesta està molt bé de pel·lícula, sí. Però, bueno, és un actor que no... Bueno, doncs això, va néixer el 36. Qui també hagués fet anys, un cantant, compositor espanyol extraordinari, home, Tino Casal.
Faria 74 ja, eh?
Sí,
el Tino Casal.
Sí, ja tindria una edat, ja.
I que si fa anys és ella. Sheryl Crow. All I gotta do. Home, i aquest feia dies que no... Se'n va parlar molt d'aquest jugador, era un bon jugador, no?
Home, mira, aquí tenim el Joan Marc, que d'això en sap molt, a banda, evidentment, de tot el tema de l'univers, però, què dir, Joan Marc, de... perquè avui fa anys, va néixer el 1963, què dir de José Mari Vaquero?
El Vaquero.
Sí, sí. Recordat pel seu gol a Kaiserslautern.
Sí,
no? Gran jugador, i que va definir una posició que es va inventar el Johan Cruyff, que era la posició del 6.
Sí.
I la va redefinir, jugant d'esquenes.
Sí.
Sí, sí. Enorme jugador.
I gran persona. Xaval magnífic. Bueno, doncs res, felicitats al José Mari Vaquero.
I
a la Jennifer Aniston, que avui ens fa 56 anys. La sempre guapíssima Jennifer Aniston.
I ens deixava René Descartes, aquest filòsof i matemàtic francès, el 1650, un pintor, qui tingués un quadre...
Qui el tingués?
De Nonell.
Nonell, hosti, tu, i tant, i tant. I després també volem recordar la mort d'un pilot de motos i també que...
D'aigua.
D'aigua, sí.
Motos d'aigua.
No.
D'esquí nàutic.
Esquí nàutic, exacte. Te'n recordes, Joan Mar, del Víctor Palomo? Et sona?
No et sona.
Aquest va ser un dels grans a l'època, tant en moto com també, com bé deia la Candela, pilot d'esquí aquàtic. I també volem recordar la mort d'un actor americà, el senyor William Conrad.
The name, Dr. Richard Kemble. The destination, Death Row State Prison. The irony, Richard Kemble is innocent.
Aquesta és la veu de Robert Conrad, que a banda de ser actor i haver fet sèries
Canon,
de televisió, el Canon, per exemple, doncs aquest senyor era el narrador de la famosa producció El Fugitivo, ho va fer del 63 al 67, i possiblement el personatge més popular és Cannon, no?
I també ens deixava un dissenyador de moda britànic, Alexander McQueen, el 2010,
sí.
I avui en fa 13... de Whitney Houston.
A la tarda la recordem, aquesta grandíssima cantant que ja ens deixava el 2012, un dia com avui, la gran Whitney Houston, i que, ostres, sembla que va ser ahir, perquè hi han passat, doncs, 13 anys, no?
Sí.
13 anys, ni més ni menys.
Anem a donar un cop d'ull a la premsa. Si comencem amb l'altaveu, ens diuen que l'FMI avala l'acord d'associació i alerta de l'urgència de reformar les pensions.
FMI, no? Freqüència Modulada Internacional, no?
Fons Monetari, més
aviat. Ah, sí, Fons Monetari Internacional, sí, l'FMI. Sí, sí.
Vale, vale. També estan donant-nos en directe la compareixença al Congrés dels Diputats de Joan Pau Miquel, afer BPA.
Ah, vaja.
El negoci dels cotxes a Andorra, tres empresaris atemorits, un inversor emprenyat i un empresonat.
Carai, tu.
I afecta Crida a la presó dels intents d'autolisis a les vagues de fam, eh? Hi ha un xou bastant considerable a la presó.
Sí, sí, sí. La veritat és que, a més, més carregada que mai de gent, doncs, que està allà a la comella, perquè em sembla que era ahir...
70.
70.
Crec,
70, sí. Que això és una xifra que, dèiem, no s'havia produït mai aquí al Principat d'Andorra.
I continua tot el tema dels xòfers amb Copalsa, no sé què,
sí.
I és aquesta empresa, doncs, Copalsa, que porta el laude dels horaris a la justícia i assegura que posa en perill el servei.
Molt bé. Anem a començar pel Bon Dia, almenys pel que fa al diari i els diaris de paper. Per exemple, doncs, que el metre quadrat es dispara als 4.100 euros, el preu mitjà s'encareix un 15% i baixen les transaccions. Es veu aquí a la ministra de no sé quantes carteres, que és la senyora Marsol, Sant Joan de Caselles, espera inquilins, perquè va fer la presentació d'aquesta casa, d'aquest edifici, vaja.
Antic hotel.
Que sí,
era un hotel.
Era un hotel, això, no?
Que s'ha transformat ara en un edifici de pisos accessibles, sí, davant de Sant Joan de Caselles.
Doncs, pues, bueno, aquest concurs pels pisos assequibles de Canillo dimecres, el lloguer oscil·larà entre els 310 i els 600 euros. Està bé, no? 310, 600 euros, bueno. Al final d'any, el parc públic comptarà amb 150 habitatges. Per altra banda, també, que Copalsa impugna el laude per falta d'imparcialitat de l'àrbitre, que utilitzen el bar.
Era Gil Manzano, no?
Era que utilitzen el bar. Joder, ai, que no et fot. Bueno.
No, bueno, depèn de quin hi ha el bar, també. No?
Sí, ja, depèn de qui hi ha el bar, però que sí, no l'utilitzin, sí, també, sí, tens raó. Bé, les matriculacions de vehicles que cauen al gener un 15%, un 7,7% l'últim any, i Plaza, Joan Plaza, que revifa el Morabanc i s'allunya en tres jornades de la zona de descens, i que ahir en parlàvem. Abastament aquí a la tertúlia de les pilotes. Em diu el Joan Marc... Bueno,
home, que això que s'allunya...
Està un punt,
allà,
a un partit, un perdó, partit, no, sí. Un punt, no, un partit, un, sí, partit. No. Com és que el bàsquet no va per punts? Oi que havia anat per punts, el bàsquet?
No, i és per punts, però la gent prefereix parlar de partits guanyats i partits
perduts. Perduts, ja. Vale. Candel, alguna cosa que tinguis...
El 112, que va rebre de mitjana 30 trucades diàries el 24. També que el recurs del cas del CBD vol tombar la pena per tràfic de drogues quan es ven legalment a Andorra. Això ens ho explica Digital Andorra. I que també un motorista cau davant de l'estadi comunal. I això que deies dels pisos, aquí diu... Escaldes, un pis de 100 metres quadrats val 550.000... a la capital 510.000 i a Sant Julià 250.000.
Déu-n'hi-do.
La meitat. ja, tot ja. Així continua.
Sincat.
No sent barat.
No, no sent barat.
Però vaja, sí, sí, sí.
Per qui estigués preocupat d'aquell ciberatac que va patir Andorra no fa pas gaire, Andornet, no va suposar una filtració de dades i el grup Akira estaria darrere de l'incident que va patir l'empresa. També parlen de Copalsa, que renega de l'arbitratge i allarga el conflicte amb els xòfers, el pla aquest ambiciós per la compra d'un pis, i també una cosa hi és que hi ha un acord perquè tots els busos de la L6, de la línia 6, acabin el trajecte a la Cortinada.
Ja seria hora.
Sí, no? Mm. Sí, però, o sigui, no sé on l'acabàvem, però...
A Ordino.
I clar, i d'Ordino a la Cortinada...
Tenim d'anar amb el bus parroquial, que passa quan passa.
Yeah.
Encara sort que Ordino amb això han ficat aquest bus parroquial, que és econòmic, a més.
Mm.
Però vaja, vista la gent que viu a la Cortinada, em sembla que ho mereixia.
Doncs bueno, pues que sàpiguen que la L6 acabarà el trajecte a la Cortinada.
Enhorabona.
Doncs sí, ens felicitem.
I fins al Serrat també, es tira una miqueta més, podria anar fins al Serrat.
Bueno,
pues també sí. Hi viu gent.
També Serrat. Hi viu gent. Que del Serrat, de la Cortinada al Serrat, que també hi ha...
Home, hi ha una distància i, a més, és pujada,
Sí, t'ho dic perquè com no domino massa totes aquelles zones, no, per això t'ho pregunto. Bueno, doncs res, escoltin, que fem la crida de que la L6 acabi al Serrat. Mm. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang.
Home, ja té 4 vegades 20 anys,
Sí, sí, ja els té.
4?
4 o 6.
80 i algú té, no?
Qui?
No.
El Serrat.
80.
Ah, el Serrat.
El Serrat.
El Manel Serrat.
Sí, em sembla que està als 80, sí.
Sí?
Sí, sí.
Mira, m'ha fet molta gràcia. El Golf de Mèxic ja és el d'Amèrica a Google Maps.
Ah, mira.
El canvi de denominació visible pels usuaris es veu, està dels Estats Units, respon a les directrius aplicades pel govern de Donald Trump. Gulf of America.
Gulf of America. Sí, 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 ara està que no tingui el penal de Canamà.
Mare meva.
Sí, sí. Escolta,
i Canadà, i Groenlàndia.
I
la Lluna.
I Andorra, potser, espera't.
Pst, no donguis idees,
No, mira, no, jo era un pla que demanéssim que ens comprés el Trump,
Sí.
Uns 4.000 milions d'euros, i que repartíssim entre tots els andorrans majors d'edat, aquests diners. Aquests diners.
Però
només els andorrans.
No, home, no, algú pels residents, Joan Marc, els residents, tio, no fotem, tu. Bueno,
ara no li obreu el micro.
Ara no li
obreu. Ara el castigaré.
El castigues. Bueno, doncs res, anem a la
publi
i comencem a parlar de l'univers Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la fruiteria. Kiwi amb un 25% de descompte a només 2,99 € el quilo. Bossa de 3 quilos de patates de guarnició a 1,59 €. El quilo surt només a 53 cèntims. I banana a només 99 cèntims el quilo. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I ara aprofita les rebaixes en moda fins al 50% de descompte per vestir a tota la família. Al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Els asteroides, un asteroide està de moda,
Sí.
Es porta molt, aquest asteroide. Joan Marc Miralles.
Sí, bon dia. Sí.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia de nou. Bon dia de nou, Joan Marc.
Encara no ens caurà el cel sobre el cap, com deien Astèrix,
No.
L'altre dia, no sé quina cadena, estava parlant d'aquest que ve o que va directe a la terra, que en parlaves tu l'altre dia.
Justament és aquest que em vull.
Sí.
Però és que acolloria el personal.
Clar, és que jo he estat, des de la setmana passada que em van parlar, jo he estat mirant la televisió i, clar, entre notícies, programes d'aquests variats que gairebé estan fent un seguiment dia a dia de les probabilitats, i les probabilitats van pujar, perquè la setmana passada em parlava que era 1,5%, em sembla, i va arribar a pujar fins al 2,3% aquest cap de setmana, però ahir ja va tornar a baixar 2,2 o 2,02 avui. Bueno, això puja i baixa, i anirà pujant i baixant els propers dies.
I què fa que variï la seva trajectòria?
Pues a mesura que es van fent observacions i que es veu el desplaçament de l'objecte, pues es va afinant la trajectòria pel futur. No?
Però què desvia la trajectòria?
No, desvia que tenim molts pocs punts de mesura i que doncs hi ha molta incertesa. És a dir, ara mateix l'asteroide, en els càlculs actuals, passaria a uns 180.000 quilòmetres de la Terra. 180.000 quilòmetres és a prop, és menys de la distància de la Lluna, és a dir, que passaria entre la Terra i la Lluna. Més a prop de la Terra que no pas de la Lluna. Però amb una incertesa encara de uns 700.000 quilòmetres. És a dir que, clar, 700.000 quilòmetres més o menys fa que pugui xocar amb la Terra. També que pugui xocar amb la Lluna.
És molt lleig, aquest asteroide.
És lleig. Bueno, encara no se sap ben bé quina mida té. L'estimació és entre 40 i 100 metres. La NASA diu 54, està per la banda baixa. Bueno, a veure, el 2004, quan es va descobrir un asteroide que es deia Apophis, va arribar a tindre 4% de probabilitats de xocar amb la Terra. 4%. És a dir, bastant més que el que té actualment el 2024 YR4, que és aquest.
Quin nom!
I al cap d'un temps, quan es van fer les mesures, pues de 4% va passar a 0. És a dir, que cap possibilitat que Apophis xoqui en els propers 100 anys amb la Terra. Aquest segurament passarà el mateix. Segurament passarà el mateix. No està clar que arribem a descartar-ho completament ara, perquè l'hem descobert tard, i sí que s'estan mirant imatges d'arxiu per veure si es descobreix imatges de l'asteroide abans del seu descobriment, en imatges que haguessin agafat qualsevol telescopi, per tindre pues, més curva de la seva trajectòria. Però si no, el 2028 tornarà a passar a prop de la Terra, uns 8 milions de quilòmetres de la Terra, és a dir, que aquest sí que no hi ha cap problema de xoc possible en aquell moment, però el 2028 serà un moment on podrem afinar, si no s'ha afinat ara, la seva trajectòria pel 2032. Recordem, el 22 de desembre del 2032, el dia de la loteria, just després de que s'acabi el sorteig, cap allà a les 3 de la tarda, pues aleshores seria l'impacte.
Cauria el gordo.
Cauria el gordo? Sí, bueno, a veure... Què passaria? Si no ha quedat clar per la gent, què passaria amb un asteroide d'aquesta talla si impactés contra la Terra? El més probable és que es desintegrés en l'atmosfera. Tot i així, el 2010, em sembla, el 2011, n'hi va haver un a Rússia, més petitet, d'uns 20 metres, és a dir, la meitat, una miqueta menys de la meitat del que és ara, que també es va desintegrar a sobre una ciutat a Rússia, a Chelyabinsk, no recordo exactament el nom, una cosa així, Chelyabinsk, i va fer danys, tot no impactar en el terra. L'explosió que provocaria, o l'energia que deixaria anar, seria una energia equivalent a una bomba termonuclear. És a dir... Fa mal, hi va haver molts ferits, no hi va haver morts, hi va haver molts ferits, molts danys materials, i aquest que és més gros podria provocar pues, molts més ferits si explosionés a l'alçada d'una zona habitada. La seva trajectòria en l'hemisferi sud, si caigués... no és en l'hemisferi nord, és a dir, que és la zona més poblada o més densament poblada del planeta, és en l'hemisferi nord, l'hemisferi sud. La zona més que seria més
poblada
seria la Índia, per sobre de la Índia. Allí sí que podria fer mal si es desintegrés per sobre la Índia, però diguem que la seva trajectòria passa per molt més sobre l'aigua que no pas sobre zones poblades.
Yeah.
Doncs el més probable és que es desintegrés sobre el mar i aleshores ni ens n'enteréssim.
Yeah.
Eh?
Yeah.
Arriba al terra, si arriba al terra, però si és una miqueta més gros, diguem cap als 100 metres, pot arribar al terra per provocar un cràter i aleshores sí que provoca una miqueta més de danys que no pas que si es desintegren a l'atmosfera. Bueno, de totes maneres, aquest seguiment que fan les teles i els mitjans de comunicació, alguns mitjans de comunicació, el 2%, el 2,2%, el 2,5%, el
3%,
no sé, jo, em sembla una miqueta la teoria del xoc també que utilitza el Donald Trump, és a dir, d'anar empenyent notícies, però al final quedes en xoc, això.
És el, bueno, és el que volen.
Sí, i que estiguis paralitzat per la por i per veure què passa. No? Tranquils tots, de totes maneres ja sabem, ara ja tenim la tecnologia per desviar aquest tipus d'asteroides. El DART va demostrar que es pot desviar perfectament aquest tipus d'asteroides. Justament el que va desviar el DART és similar en talla i en massa en aquest tipus d'asteroides que podria caure. És a dir, si el 2028 veiem que hi ha una possibilitat de col·lisió, hi ha temps de suficient per fer una missió tipus DART, enviar algo i desviar-lo. No cal desviar-lo molt, només desviant-lo una miqueta ja fa que en lloc de xocar contra la Terra passi de llarg.
Ja, eh? Bueno, de tota manera, si s'ha de fer una cosa d'aquestes, que no la foti l'Elon Musk, que seria fallit, i la cagaríem. No, ha de buscar altres recursos,
Sí, sí, bueno.
Fotem, fi, ja. No.
Déu meu.
Què?
Ja.
Et volen espantar.
Sí, bueno, però no ens hem d'espantar.
No, però sí, bueno, però aviam, si moltes d'aquestes televisions, ràdios...
Són sensacionalistes.
Que, això mateix, viuen del sensacionalisme.
Ostres,
i està,
tu,
i ho
han fotut veritat,
sempre,
eh?
I encara que no xoqués o no hi hagués cap possibilitat, diem, bueno, sempre queda la possibilitat. O sigui,
No, vista l'evolució, el més probable és que d'aquí uns dies ens diguin que la probabilitat està a zero.
Escolta, una cosa, si per aquelles casualitats caigués en un lloc i parlaves del cràter, seria bastant considerable, no?
Sí, el cràter podria ser considerable. Sí.
O sigui, que de gran... Com
velocitat
com...
que va...
No ho sé, és que depèn, realment depèn de la seva talla.
Que tampoc se sap segur.
Depèn de la seva composició.
Clar.
Si hi ha molta part de l'asteroide que es desintegra a l'atmosfera, encara queda un fragment que arriba al terra i fa un cràter, s'ha de veure quina és la talla del fragment.
Yeah.
Si fa uns metres pot fer un cràter gros, un cràter d'uns quants centenars de metres de diàmetre. Sí.
Per això. Doncs anem a parlar de l'Euclid.
Sí. Sí, sí, perquè avui estava totes les notícies, quan he posat TV3 aquest matí,
sí.
Estava, n'han parlat, ha sortit un amic meu, el Paco Castander, que treballa a l'Institut de Ciències de l'Espai, que està a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és coautor de l'article en el qual hi ha el descobriment. El descobriment l'ha fet un molt bon amic meu, que es diu Bruno Altieri, que va estudiar a la mateixa universitat que vaig estudiar jo, Universitat Pol Sabatier de Toulouse, que va treballar amb mi a l'ESO, a Múnich, i ahir ens vam conèixer. Ell és una miqueta més gran que jo. Treballava també en els arxius de l'Observatori Europeu Astral. Ara treballa en els arxius de l'Agència Espacial Europea, justament en els arxius de l'Euclid. És un dels científics que arxiva les dades. I al setembre del 2023, l'Euclid va entrar en funcionament, va fer unes imatges de prova per veure si tot funcionava, i una d'aquestes imatges de prova era la imatge d'aquesta galàxia NGC 6505, que és una galàxia força coneguda, descoberta l'any 1884 per un astrònom americà que es deia Swift, i aquesta galàxia, bueno, és coneguda i observada des de fa anys i panys, en múltiples observacions d'aquesta galàxia, però el Bruno es va mirar les imatges que havia obtingut l'Euclid, que eren de prova, que no eren encara amb el funcionament operatiu de, ni amb la profunditat que té l'Euclid, que és aquest telescopi europeu que es va llançar fa un any i mig, o que està en funcionament des de fa un any i mig, també liderat per un amic i professor meu, el professor Yannick Méliès de l'Institut d'Astrofísica de París, i la gran sorpresa del Bruno va veure que en el centre de la galàxia hi havia un anell d'Einstein. Què és un anell d'Einstein? Sí. Un anell d'Einstein és un miratge gravitacional. És a dir, no és una realitat, és un miratge que veiem des de la Terra, com els miratges del desert, no són imatges reals, però sí que estan provocats per objectes reals, per un objecte que és aquesta galàxia, és una galàxia el·líptica, molt massiva, i al darrere, gairebé alineat perfectament amb la Terra i la galàxia aquesta, es troba una galàxia que està a uns 4.500 milions d'anys llum de nosaltres, que està perfectament alineada amb el centre d'aquesta galàxia, d'NGC 6505, i amb la Terra. I això fa un efecte que l'Einstein va descobrir en quan ell va fer la teoria de la relativitat general a l'any 1917, van estar mirant les aplicacions, ell va dir que el que diu la teoria bàsicament és que la massa d'un objecte deforma l'espai. Això és la gravetat. La gravetat són deformacions de l'espai provocades per la massa d'un objecte. Quan més massiu és l'objecte, més deforma l'espai. I en l'espai, les galàxies... ell pensava que els estels o les galàxies o els cúmuls de galàxies són objectes molt massissos, deformen enormement l'espai i aquesta deformació de l'espai actua de la... igualet que la lent d'una lupa o d'unes ulleres. La lent d'una lupa, què fa? Amplia l'imatge. Pues la deformació de l'espai aquesta és tal que amplia i deforma l'imatge, perquè si tu mires a través d'una lupa i la mires així de costat, veuràs que l'imatge de l'objecte no és ben bé la real, sinó que és deformada. Sí. Pues, la lent gravitatòria és exactament igual que una lent de vidre, però en l'espai, és una lent natural. L'Einstein això ho va descobrir i en va parlar ja a l'any 1924, l'any 36 també hi ha un article on algú li demana i ell fa una carta, respon i diu, sí, això podria ser, però no ho veurem mai. No ho veurem mai perquè és molt complicat que puguem veure un anell d'Einstein. No, impossible. Pues doncs existeixen. Ja n'hem vist d'altres, no és el primer que se'n descobreix. En coneixem d'altres, en coneixem una vintena d'aquests anells d'Einstein. Què és estrany? Primer, que és una galàxia que era molt coneguda i que no s'havia vist mai. S'havia observat moltes vegades, no s'havia vist mai aquest anell. S'ha necessitat de la capacitat d'observació, de finura d'observació d'aquest telescopi, de l'Euclid, per poder veure realment en el cor d'aquesta galàxia aquest anell que és gairebé perfecte. No és perfecte, és gairebé perfecte.
Entenc que quan dius anell, dius...
Sí, un anell.
Rodó,
és rodonet, és una rodoneta.
Com un anell.
Sí, és una rodoneta, és un anell, que és la imatge deformada, en realitat està deformada quatre vegades, perquè es veu quatre vegades un petit glòbul luminós, es veu quatre vegades al voltant, i la galàxia que està al darrere, que segurament és una galàxia espiral, totalment estirada en forma d'anell i dona la volta completa. Un cercle gairebé perfecte. D'aquesta galàxia. Observada que està multiplicada per quatre vegades. Només n'hi ha una, però fa quatre. I aquesta galàxia és una galàxia que és molt coneguda, mai s'havia observat, en cap de les imatges que existeixen en els arxius, ara suposo que repassaran unes quantes més, no s'havia vist mai. És una galàxia que està molt pròxima a nosaltres, està només a 580 milions d'anys llum de nosaltres, això és relativament pròxim a nosaltres, per una galàxia, i per fer un efecte de lent gravitatòria és molt rar de trobar-ho en objectes que són tan pròxims a nosaltres. Per què? És una qüestió de volum. Si mirem l'univers que és pròxim a nosaltres, primer hi ha poques galàxies, relativament poques galàxies que estan a prop de nosaltres i poden... fer aquest efecte amb un volum molt més petit que en el, per una galàxia que està molt més llunyada. Si la galàxia està molt més llunyada, diguem-ne que el, és quan fiques un...
Sí, posem exemples, no?
Sí, quan fiques una lupa una miqueta més lluny,
sí,
pots veure un volum
molt més gran.
Molt més gran. Si fiques la lupa més a prop, veuràs un volum molt més petit. Doncs és exactament el mateix. Al estar més a prop la lupa, el volum que sondeges és un volum més petit. I doncs que hi hagi aquesta alineació perfecta és molt menys probable amb una lent pròxima que amb una lent llunyana. I s'estima que en el Euclid se'n trobaran entre 5 i 20 de lents d'aquest estil amb galàxies més o menys en aquesta zona. Però és que l'Euclid mirarà un terç de tot el cel, un terç. I que es trobés això en alguna de les primeres imatges, la probabilitat era increïble. Clar. És a dir, el Bruno va tindre molta sort de descobrir aquesta lent. De què ens serveix això? Doncs mira, ens serveix per poder mesurar la quantitat de matèria obscura que hi ha en aquesta galàxia. Per què? Perquè ja sabem que en l'univers, la majoria de l'univers està composat per matèria obscura i energia obscura. El 80% de l'univers és matèria obscura i energia obscura. A dintre de les galàxies no sabem exactament quanta matèria obscura hi ha molta de matèria obscura dintre les galàxies. Ho sabem, per exemple, per les curves de rotació de les espirals, perquè si no els estels no portarien diguem que les galàxies espirals, els estels marxarien si no hi hagués la matèria obscura. La matèria obscura fa que les galàxies es quedin enganxades, o que els estels es quedin enganxats a dintre de les galàxies. Sense això no podrien mantenir la gravetat per mantenir els estels a la velocitat que van els estels, sobretot els que estan a les afores. Per exemple, nosaltres sortiríem disparats de la nostra galàxia per la rotació mateixa de la galàxia si no hi hagués la matèria obscura que està al centre de la galàxia, que ens està estirant cap amb ella, que manté l'equilibri.
Fa d'imant,
sí. I doncs, gràcies a aquest anell, perquè l'anell, diguem-ne que la lent o les propietats de la lent depenen de la massa que deforma l'espai, és a dir, la quantitat de deformació que provoca la massa ens permet donar les característiques de l'objecte. Com que observem la deformació, sabem la distància a la qual es troba la galàxia del darrere, sabem la dimensió de l'anell i tot això, doncs s'ha arribat a calcular que en el centre d'aquesta galàxia l'11% de la matèria és matèria obscura. 11% de la matèria. La resta són els estels. Però amb els estels no n'hi ha prou per provocar la deformació que es veu d'aquesta galàxia. 11%. I també s'ha calculat, per exemple, que la quantitat d'estels que hi ha en aquest centre d'aquesta galàxia és superior al que s'esperaria en els models teòrics, els més avançats que hi ha, que és el model de Chabrier. Hi ha molts més estels que no pas s'esperarien. És a dir, ens dona aquesta lent ens dona coneixements no tant sobre l'objecte que està al darrere, sinó sobre l'objecte que actua com a lent i que deforma aquest objecte. És a dir, que són coses molt útils, és un efecte que és fantàsticament útil per això i per ens podrà, segurament, en el futur, quan es faran models bastant més acurats, perquè ara s'ha fet una anàlisi, tot i que han estat més d'un any, perquè això es va descobrir al setembre del 2023, han utilitzat no només imatges de l'Euclid, sinó també imatges del Canada-França-White Telescope, que és un telescopi francès que està a Monakea, a Hawaii. Han utilitzat espectres, és a dir, han descomposat la llum de l'objecte que està deformat amb el telescopi Keck, que també està a Hawaii. Tota una sèrie de dades que s'han afegit en l'Euclid, però que ens permeten caracteritzar una miqueta les propietats que té aquesta galàxia pròxima a nosaltres, i que és força interessant. Són efectes molt, molt, a part de ser plàsticament i estèticament bonics, macos, pues, científicament molt i molt útils, i esperem que siguin... No, bueno, la teoria diu entre 5 i 20, esperem els pròxims. Ja. Si l'Euclid ja porta un any i mig, la seva missió és de 5 o 6 anys, és a dir, que ja en les imatges que hi ha ara, pues, ja n'hi deuen haver uns quants més. El que passa és que s'han de buscar, com el Bruno va fer...
Doncs ara et toca mirant. Tu buscar.
Sí, no hi ha gent que això ja ho fa, i si no, hi ha algoritmes que avui en dia ja ho busquen automàticament. Però bueno, tot una sorpresa, i que una bona sorpresa, sí, que ens ha permès, pues mira, aquest descobriment així a l'atzar. Però molt sovint és el que passa amb astronomia, els descobriments a l'atzar són els més grans.
Sí, no.
Sí, allò de...
Allò que no t'esperes.
No t'esperes, no? Ja. No t'ho pensaves.
Estar... Però, bueno, demostra la qualitat que té l'Euclid, que ja amb les imatges de prova ja va permetre de fer això.
Molt bé. Doncs estupendo, com sempre, fantàstic.
Estupendo.
I felicitats a tots els que van col·laborar, realment. Hi ha molts que conec personalment.
Sí, no?
Fa gràcia,
tens
doncs.
Tens una colla d'amics, no?
A més, aquest va ser el camp en el qual jo vaig treballar més, és a dir, que realment fa patxoca.
Clar que sí, home.
I tu diràs, i tu diràs. Bueno, doncs res, t'hem de plegar, no?
Sí, home, sí, esclar, hem de plegar.
Estem aquí la mar de gust, sí, i la mar de bé, sí, podríem estar parlant fins demà.
Sí, bueno, encara ens ha quedat algo pendent.
Bueno, els punts aquells.
Ja de la setmana passada.
Els punts vermells.
Ja en parlarem la setmana... Punts,
home, l'actualitat és la que...
A veure, sí, aquest calia, posar... perquè...
Punts vermells.
No, només hi ha arribat a casa la meva mare i ja m'ha dit... Has vist aquesta notícia?
Clar, no m'estranya.
Home.
No m'estranya.
Dic, mira, avui en parlo de la ràdio.
Molt bé, doncs. Doncs gràcies,
Que vagi bé. Que vagi molt bé.
Gràcies, Joan Marc. Marxem, tornarem a les 7, com sí, sempre, amb la segona part del Passeu sense trucar.
Iau. Fins
ara,
demà.
D'aquí una estoneta, l'informatiu, no? Les notis, i després la tertúlia amb l'Enric Fontbernat.
Això mateix.
Apa, adéu-siau. To come in.